Sintonia de Política Municipal a Roda de Barà Ràdio i comencem doncs un dimecres més aquest espai. Parlem aquesta setmana amb el regidor Rafael Luna de Populars Units per Roda. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com va aquest estiu?
Bé, bastant bé. Sí, sí.
Calorós, calorós.
Molta calor, massa calor. Això és quasi un infern, no? I ara no cal dir allò que es diu a vegades. Quan estem a estiu volem que sigui l'hivern. Quan sigui l'hivern és que, bueno, si és un estiu de 27, 28 graus, però avui estàvem a 33, no? Si
vull dir... Avui es nota, eh?
I demà penso que el dissabte es parla inclús de 34, vull dir, Déu-li-do, no?
Una mica de paciència hem de tenir.
De paciència, sí, sí, sí. Aigua, piscina, el que la tingui, mar i unes altres coses, no? Uh-huh. Dic que la tingui, però jo no tinc.
Doncs parlem del darrer ple, en aquest cas parlarem del ple del mes de juliol, evidentment, també del mes de juny, i en aquell ple doncs, hi havia diferents temes que es van tractar. Bàsicament podem dir que hi havia la distribució del superàvit, que aquest punt doncs, es va aprovar, hem de dir, per majoria. També un punt es va incloure amb caràcter d'urgència, que en parlarem doncs, després. Però, bueno, parlem d'aquest punt de superàvit. En aquest cas, vostès hi van votar a favor, eh?
És un tema molt senzill, no? Vull dir, l'Ajuntament s'ha fet una bona gestió. Vull dir, un pot estar a l'oposició, però el que no pot fer una oposició destructiva, una oposició per oposició, per dir tot que no, i s'ha de fer pues, una oposició crítica, però constructiva. Per tant, aquest equip de govern ha sanejat unes comptes d'un ajuntament que venia d'un govern del Partit Socialista i Partit Popular. He dit Partit Popular perquè els que estaven ja no estan al Partit Popular. I que va deixar pues, un gran dèficit. I ara hi ha hagut un superàvit d'uns 4 milions d'euros que la llei d'equilibri pressupostari diu senzillament que tenen que anar dos camins. O a lo que són inversions sostenibles o a lo que és reduir el gasto, no? Per tant, vam arribar els grups de l'oposició a un acord amb l'equip de govern que havia unes obres prioritàries que es tenien que fer, que no eren sostenibles, i per tant l'únic que calia era, com la llei d'equilibri pressupostari permet que rebaixis la deuta, vas al banc, rebaixes la deuta, demanes una altra vegada l'import que has amortitzat, i fas aquestes obres. Per tant, és legal i el que estàs és beneficiant d'alguna manera moltes obres que el municipi es tenien que fer.
Mm-hmm. En aquest cas, doncs, com deia, aquesta distribució del superàvit, vostè hi va votar a favor. En canvi, en la de modificació de crèdits per a l'aplicació d'aquest superàvit pressupostari, aquí es va abstenir.
Anem a veure una cosa. Una qüestió és que s'ha de ser coherent, no? Si jo arribo a un acord amb l'equip de govern, com ha arribat l'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i ho ha arribat el Partit Socialista, encara que pot arribar a tots els acords del món, que el no és com aquella cançó de Raymond que diu nosaltres no som d'aquest món, no? Pues, vull dir, per coherència, us de votar a favor. El que nosaltres no podem votar a favor, per coherència també, és que amb uns pressupostos nosaltres ens vam abstindre's i nosaltres no els podem votar després a favor. Què han fet? Abstindre'ns. Que és lo coherent. Nosaltres vam dir que aquests pressupostos no reflexen realment qüestions que nosaltres havíem demanat i han sigut conseqüents. Algun grup, com el Partit Socialista, no ha sigut conseqüents i va votar a favor. I ara sembla que el meu culpa o el dolor dels pecats el fa pues, que cada ple tingui aquesta actitud completament negativa i poc constructiva.
L'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit, en aquest cas, també hi van votar en contra.
De tràmit, cap problema.
I l'últim punt també d'aquest tipus era la modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos, anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions, operacions de crèdits. Aquest era el títol complet. I en aquest cas, doncs, vostès hi van votar a favor.
Evidentment. Mm? Vull dir que tots els informes que pugui fer intervenció o pugui fer la secretària general són informes que amb el qual tu no pots anar en contra, evidentment, no? Si com a polític ja no respectes el que són els informes jurídics o econòmics que presenten els funcionaris de l'Ajuntament, doncs aleshores vull dir, pots tindre inclús en un futur problemes, no?
I es va incloure també, com dèiem, un punt en caràcter d'urgència, que era recuperació d'ofici d'un bé patrimonial. Es tracta d'un habitatge adossat de 3 plantes i soterrani a l'Avinguda Lluís Companys, que ha estat ocupat, en principi es deia, per 2 persones. I doncs, bé, el tràmit era aquest, no? Si, que va passar per ple, si es recuperava doncs, d'ofici aquest immoble que pertany a l'Ajuntament de Roda de Berà. En aquest punt, vostès hi van votar a favor. El punt va ser aprovat per majoria.
Aprovat per majoria, però no puede ser que nos olvidemos. El Partido Popular Units per Roda presentó una moción referente a estos temas. Tuvimos una acogida de bienvenida que incluso algún responsable me dijo que la retirase. Yo lo que creo que es justo, o creemos que es justo y es necesario, no hay que retirarse, hay que tener la valentía de defenderlo. Algunos se preocuparon mucho por redes sociales de hacer una llamada a todas aquellas personas que los bancos les tienen una situación límite. Y esa no era la verdad. Nosotros lo único que decíamos es que ante un hecho de ocupación, que es un concepto jurídico en el cual existe 48 horas, donde se puede proceder a desalojar a quien ha ocupado. Porque una vez han transcurrido los 48 horas, pasa a una ocupación y empieza un proceso judicial tremendo. Usted imagínese un señor, y aquí tenemos urbanizaciones, de personas que un día emigraron, se fueron a Barcelona, viven en Cornellá, viven en Hospitalet, viven en Santa Coloma, y con sus esfuerzos y sacrificios se compraron un terreno, se han hecho su casa, vienen los fines de semana, sueñan con su jubilación para poder venir, y un día se encuentran su vivienda ocupada por unas personas que han entrado, se han metido dentro y que no han pedido permiso a nadie. Entonces nosotros lo que decíamos es que hubiera un protocolo que en cuanto se supiera de que los propietarios son esas personas, se ejerciera directamente el hecho de desalojo, para no llegar a esos 48 horas que empieza un proceso judicial. Y dijimos que respeto a todas aquellas personas que no pueden pagar las hipotecas, que un día un banco con toda la cara les dio todas las facilidades y ahora les está exigiendo incluso echándoles a la calle. Con esas personas no, ni mucho menos. Pues señores míos, el tiempo nos ha dado la razón. Ahora es el propio equipo de gobierno que presenta una moción para que se desalojen una vivienda oficial o de protección oficial unas personas que viven en ellas. Bienvenidos al club. Lástima que ustedes no votaran en aquel momento la moción que nosotros preparamos. Pero la incoherencia de las más incoherencias es que la representante, con todos los respetos y como persona me cae muy bien, la señora Encarna Ramírez, votó favorablemente un no a nuestra moción. Y fue la que hizo un poco de portavoz para ese comité de bienvenida. Ahora resulta que se abstiene, incluso se queja que en la zona urbanizable donde vive ella, de alto standing, evidentemente que los comunistas también tienen derecho a vivir bien, el señor Pablo Iglesias, no se me ocurre. Le voy a decir al señor Pablo Iglesias si me invita a poder ir a su piscina a Madrid, a igual jacuzzi, a poder refrescarme.
Hombre, le engancho pues ahora una mica.
No, no me da igual, yo cojo tren, porque me han dicho que es impresionante, ¿no? Solamente con ir merece la pena. Entonces quiero decir que es impresionante de que hoy resulta que aquellos que iban en contra, están a favor. Y se están quejando que la zona urbanizada donde viven, de alto standing, están ocupando. Si nosotros dijimos que se tiene que ser rígido y se tiene que ser, y el día que tengamos responsables de gobiernos, seremos más. La ocupación por ocupación y con cara no puede ser aquellas personas que se sacrifican cada mes pagando su hipoteca. Y nada tiene que ver con aquellas pobres personas que un día un banco les dio todas las facilidades para poder pagar, para poder tener una hipoteca y hoy no pueden pagar. Para ellos, comprensión. Para ellos, buscar todas las medidas, que los bancos tienen unos superávits bastante buenos.
¿El tema de l'ocupació és un problema a Roda de Berà?
I tant que ho és. Lo que pasa es que es un problema que no s'ha volgut veure. El dia que nosaltres presentem la moció va ser un escàndol. Lo que havien fet, un escàndol. I viem dia sí i dia no. ¿Cómo se están ocupando viviendas de personas que incluso viven, que de un día por un otro se tomen ocupado la su vivienda? No, eso no, no puede ser. Y tiene que existir la rigidez total y absoluta y el cumplimiento de la ley de que eso no puede ser. Por lo tanto, tenemos un plazo de 48 horas de desalojamiento, apliquémoslo rápido. ràpid i total. I és que estem veient cada dia la situació que ens estem trobant a Roda. Pues bueno, torno a dir, senyors equips del govern que van votar que no amb una moció presentada per Populars Units per Roda referent a lo que és el desallotjament de vivendes ocupades, i alguns, com és el cas d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida, pues també coherència, coherència. El temps ens ha donat la raó, i a l'últim ple, que va ser aprovat això, ens ha donat la raó. I estem parlant d'una vivenda de protecció oficial, eh? No estem parlant d'una vivenda d'uns particulars, d'un matrimoni que està treballant ell i ella per poder pagar la hipoteca. No, no. Estem pagant d'una vivenda de propietat de l'Ajuntament. Pues també, perquè si aquesta vivenda de protecció oficial se pot convertir per poder fer i donar una facilitat a qualsevol situació límit, fem-lo, però no ho fem de la manera que s'està fent.
En tot cas, com bé dèiem, aquest punt es va aprovar per majoria.
Sí, sí, ja m'hagués agradat que s'hagués aprovat al moment que nosaltres vam presentar la moció. Coherència. Però, bueno, me dono igual. Benvinguts al club.
Doncs, bàsicament, aquests són els punts que es van tractar en aquesta sessió ordinària del mes de juny. Passem ara a la sessió celebrada el passat dijous, a la que pertany, doncs, al mes de juliol. I en aquest, el primer punt que es va aprovar va ser el ROM, que és el reglament orgànic municipal. Doncs es va aprovar per unanimitat, eh?
Bueno, era una qüestió que s'havia treballat amb això, s'havia fet amb això, és una qüestió de sentit comú, vull dir, i per tant, quan tu participis, quan tu estàs, quan participen tots els grups, pues lògic és de que el ROM se fique. Hi havia un ROM que algun equip de govern anterior el va ficar a la brossa, i ara pues, s'ha fet el que es tenia que fer. Per tant, agraïment a tots els membres de la comissió, a tots els serveis tècnics, agraïment a la presidència de la comissió, que és de socialista, i agraïment a tots. Vull dir, això sortim tots beneficiats que tinguem un reglament d'orgànic municipal que ens pugui donar llum o ens pugui permetre algunes llacunes que fins ara es tenien, per això de la interpretació de la llei.
Què suposa, doncs, tenir aquest ROM?
Pues aquest ROM significa que moltes actuacions que no estaven reglamentades, un reglament sempre ve a desenvolupar el que és la llei, no? I el que ve ja és a especificar clar i concís de quina manera es pot fer. Pues ja sigui juntes de portaveus, ja sigui temes de qualsevol mena, d'organització municipal. Vull dir, és el desenvolupament de la llei amb un ROM adequadament al nostre municipi. Per tant, les llagunes legals o interpretacions de les mateixes no existeix en quant al reglament. A més, el reglament té una cosa bona, que per propi reglament la pròpia corporació o municipat el pot modificar. Per tant, si amb algo de lo que s'ha fet no s'ajusta a lo que té que ser, se modifica. Però, sense dubte, és tindre una guia pràctica de tot lo que és l'activitat i l'organització de l'administració local.
Mhm. Un altre punt. La proposta de Comissió Especial de l'Aigua, assumpció de les conclusions i conversió d'aquesta comissió especial en comissió permanent. Aquest punt també va ser aprovat per unanimitat.
Bueno, el tema de l'aigua és una caixa de trons, no? Vull dir, és una manera que s'ha fet mal per tots els governs que han passat, s'han donat concessions amb equips de
govern...
Perdó,
que he dit per unanimitat, no, per majoria. Rectifico.
Vale, però vull dir, penso que amb tres abstencions, no? Si no sí. És així. Aleshores, és un tema que era que es fes. La comissió ha arribat a un moment que han vist totes les deficiències que hi ha jurídiques, per tant, el que cal ara és obrar d'ofici, vol dir tot allò, contratacions que no estiguin d'acord amb la llei, que s'hagin fet malament, que s'hagin fet tal, doncs, d'ofici actuarà l'Ajuntament per poder pal·liar-les i per poder buscar solament, doncs, una unitat de criteri i no la situació de calaix desastre que avui ens trobem. Hi ha una altra situació que també ens ha portat, que és l'informe econòmic. Hem tingut un informe de l'auditoria amb el qual podem comprovar el que ja sabíem, que hi ha diferències de preus d'aigua d'un costat a l'altre, si ve de l'Ebre, si no ve de l'Ebre, i tenim un informe tècnic fet per l'enginyer de l'Ajuntament que ens diu i ens parla molt clarament de les mancances que tenim, que no són poques. Per tant, i un informe jurídic. Per tant, el que s'havia proposat la comissió, que era informe jurídic, està fet per la secretària general de l'Ajuntament, un excel·lent informe jurídic. Informe tècnic està fet per l'enginyer, també un extraordinari informe tècnic. Auditoria, informe econòmic, va dir la interventora, però també hi ha una auditoria, la interventora i l'auditoria, però clar, l'auditoria hi ha qüestions que demanava papers amb algunes empreses concessionàries i no se'ls donaven. Per tant, no és un informe, una auditoria que el 100% puguis veure la realitat dels fets, no? Vist això, ens donem compte que el que s'ha de començar és a treballar per quin model de gestió volem. Si volem un model de gestió municipal, si el volem d'una empresa exterior, si ho volem mix. Per tant, la comissió va considerar de que no havia conclòs la seva feina. Per tant, se va dir que es faria una comissió de seguiment. A la comissió de seguiment, quan la demanem, la secretària general diu que a l'administració local no existeix la figura de la comissió de seguiment, que si en un cas es tindria que fer, que convertir-la en una comissió permanent. La permanent està aquí finalitza, no sé si de un any, dos anys, tres anys. Però lo important és que estarem presents, lo important és que se faran comissions informatives, lo important és que els grups estaran al corrent, s'enriquiran de la informació, faran les dues aportacions perquè el dia que vagi al ple el model d'aigua, o sàpiga també com s'ha estat fent, doncs estarem al dia. De què venen aquesta abstenció? Però no, aquesta abstenció ve del Partit Socialista...
I d'Esquerra Unida Alternativa, també.
Bueno, sí, però perquè la senyora Encarna Ramírez no la va entendre bé, perquè ella deia que votava, s'abstenia perquè ella el que volia és que la comissió continués. Bueno, si vol que la comissió continue, se tindrà que aprovar en comissió permanent, perquè si no existeix la comissió, aleshores la comissió no hi... No.
Sí, va dir que s'abstenia perquè no estava finalitzat el tema.
Ella va dir textualment, i ho ha repetit dos vegades, va dir que ella s'abstenia perquè volia que la comissió continués, que continués reunint-se. Claro, si realment la comissió no se constitueix en una comissió permanent, impossible que es pugui reunir. Jo crec que allí es va fer una mica d'embolic. I el Partit Socialista, perquè va considerar de que l'informe jurídic que va fer la secretària general no corresponia, que aquella comissió podia continuar funcionant sense cap problema. Però va dir que allò de reconvertir-la, que tot... Bueno, escolti'm, si jo que vaig estar treballant amb la secretària general per buscar una fórmula política, jurídica, perdó, perquè la comissió tingués el final polític de continuar a resumir, i me diuen, jurídicament, solament hi ha aquesta, doncs hi ha aquesta. Ara, si algú sap més que la pròpia secretària general, que és una funcionària, doncs, bueno, jo no ho sé més que ella. Jo m'ajustaré a el que ella digui. Per això el grup socialista se va abstindre. Simplement per això. Perquè va considerar de que la comissió podria continuar normalment sense passar o reconvertir-se en una comissió permanent. Qüestió que la secretària diu la comissió ha arribat als seus objectius, que era informe jurídic, informe econòmic, informe tècnic i, perdoneu, informe polític. Perquè la Cèlia, la senyora Cèlia Tresserres, va assistir a la comissió com política, més que compareixer, algun grup va fer un interrogatori, però va compareixer. O sigui, tot el que s'havia marcat la comissió estava. Però ens vam donar compte que tenia que haver uns altres objectius. Per tant, al veure uns altres objectius, què fa la secretària general? Han concluït aquesta comissió amb el que s'havia proposat i ara comença i se reconverteix. No ha passat res més. Res més.
Per tant, es continuarà treballant amb aquest tema, evidentment, no?
Jo pregunto, què volíem tots? Que la comissió continués reunint-se, que la comissió continués tenint informació als grups, que poguéssim aportar, s'ha complit, sí o no? Pues ja està, no volem més voltes, si és de seguiment, si és de l'altre, si és a dalt, si és a baix. I a vegades no busquem el vot per buscar el vot, per justificar el vot, quan realment s'ha fotut un embolic, que no saps on estàs. No.
Anem a un altre punt? Vinga. La modificació de crèdits, modalitat de crèdit extraordinari de conformitat a l'ordre de 3 de desembre, per la qual doncs, s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals. Aquest punt es va aprovar per majoria.
No es pot fer d'una altra manera perquè és el que et demana la llei, per tant, has de seguir el procés.
en el seu cas hi van votar a favor, eh?
Clar, clar, clar.
Doncs anem a una altra, que és una moció que va presentar el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, que no hi ha alternativa, pel reconeixement i la memòria de la senyora Carme Clara Muniverot al nomenclàtor del nostre municipi. Aquest punt es va aprovar per unanimitat, amb els vots a favor de tots.
Evident. Els que veiem la guerra civil o veiem la dictadura o el franquisme, l'etapa del franquisme, com algo objectiu, perquè allí van perdre les dues parts. Jo sóc fill d'un republicà i fill d'una dona que era de la secció femenina, Francisco Franco, o sigui, no t'he dit res. I els dos sempre m'han ensenyat el que és la concòrdia i el que realment és la memòria històrica. I la memòria històrica és que tots van perdre. No va guanyar ningú. I que allò mai més se tindrà que repetir, mai més a la vida. Pues vale. Si ara han passat ja 40 i 50 anys de tot això, fem una cosa. Memorial històric, sí, però per tot igual, eh? Per tot igual. Perquè aquí va veure molta gent que va morir també simplement per ser una cosa. Per tant, nosaltres, amb aquesta coherència i sobretot amb un acte que es presenta de l'Associació de Vins de la Martorella, que es fica el nom d'aquesta senyora. Perfecte. Nosaltres ja hem dit que al pròxim ple presentarem una moció perquè es fiqui un carrer o una plaça a un fill de Roda, Francesc Mercader Rander, fill de Pau i Maria, que va néixer a Roda el 26 de març de 1881, que va ser rector de Prades, que va ser una bona persona, però molt bona persona. Inclús els seus enemics deien: és que és molt bon noi, però, és clar, és capellà i no li podem deixar passar ni una. Aquest home, venen a buscar-lo a la parròquia, dient-li que anava a declarar a Tarragona. A l'altura de la circuita, el fan baixar del cotxe, ell anava resant un rosari, i al baixar del cotxe el van acribillar a balassos. Pel simple fet de ser capellà. Pel simple fet. Un home que va visitar els malalts, un home que va estar amb els pobres, un home que era capellà. Pel simple fet de ser capellà, el van assassinar. Pues jo crec que aquest home també se mereix que una plaça, un carrer del poble, estigui. I ja no dic un alcalde, que és fill de Roda, que també va ser afusellat. Ja no dic ell. Perquè possiblement, com va ser un alcalde amb temps franquistes, alguna connotació política. Però, ojo, cap connotació política pot justificar la mort de la persona. Cap. D'aquí no direm res. Però aquest home i aquest alcalde, doncs, també va ser afusellat. També tenim els noms i cognoms de la persona que havia estat, que és Salvador Güell Mercader. Afusellat. I va ser alcalde fins al 19 de febrer de 1936, quan realment el pelen. Pues tractem això des de l'objectivitat, no des del revanxisme, des de l'objectivitat total i absoluta. I amb aquest joc podrem estar tots. Com hem estat nosaltres votant a favor de que aquesta plaça o aquest espai se li doni a aquesta senyora. Espero que el pròxim ple hagi la mateixa sensibilitat que el nostre grup ha tingut. La mateixa. Ni menys ni més. La mateixa.
Anem acabant, senyor Luna. Queda una altra moció que va presentar també el mateix grup d'Iniciativa per recolzar les demandes del comitè d'empresa de la xarxa sanitària Santa Tecla. Doncs, com bé sabrà, doncs es queixen perquè falta personal,
que és normal,
recursos i demés.
Això és de sentit comú i de calaix, no? Ara, Santa Tecla, on s'agafa? Clar, Santa Tecla diu: escolti, jo sóc una empresa, sóc una fundació que el que fa és gestionar. Jo gestiono el que em donen. Si a mi me diuen dos o tres metges més, jo gestionaré dos o tres metges més. Si a mi me diuen que tinc que obrir la platja, jo la gestionaré. Però qui ho té que fer? El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Però un Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que a Reus està debatint-se un centre de un centre de teràpia per al càncer, un dels puntals que hi ha a Catalunya, treure'l. Treure un centre i unes instal·lacions que a Catalunya es conten amb els dits d'una mà els que hi ha. Bueno, doncs, això ho diu tot. I després no ens enterem de que el senyor Puigdemont s'incrementa el sou un 5%. Cobre el doble més que el president del govern d'Espanya.
El senyor Torra, volia dir.
El senyor Torra, què ha dit?
El senyor Puigdemont.
Puigdemont, perdó. Bueno, també cobrava el seu i vol continuar cobrant el seu, que tampoc s'escapa, eh? Ojo. Però dic que el senyor Torra, el doble. El senyor Puigdemont, el doble. I el senyor Puigdemont inclús té la barra de demanar un despatx, un cotxe oficial, dos assessors i tot el que li correspon a un expresident que és pròfugo de la llei. És la meva opinió, amb tots els respectes.
Doncs, senyor Luna, ho deixem aquí, que no tenim més temps. Gràcies per acompanyar-nos i que passi molt bon estiu. Gràcies.
Gràcies.